Començarem la conferència d'avui. Abans de parlar de la conferència del conferenciant, jo penso que hi ha un tema que és important per tots, és que dimarts que ve tindrem el tancament del primer trimestre i vindrà un grup de jazz i si ho farem tot al Teatre dels Seràfics. Seràfics. Sí, no havia lloc al principal, estava ocupat. Aquí qui no corre bola. Llavors, bueno, tenim el Seràfic, o sigui, us esperem a tots dimarts a les 6 de la tarda als Seràfics, dimarts que ve, d'acord? I tancarem el primer trimestre, val? Abans de presentar la conferenciant, recordeu tots que esperem que no soni massa mòbils avui, La setmana passada van sonar dues vegades, a veure si tenim sort, i fem zero, Això només ho hem aconseguit un dia, El qual està molt bé, després de no sé quant de temps. Està bé. Mireu, la conferència d'avui ve a càrrec de la doctora Àngela Domínguez. La doctora Àngela Domínguez és llicenciada en Medicina, és doctora en Medicina, és especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i és acadèmica de la Real Acadèmia de Medicina. La doctora Àngela Domínguez és una experta en salut pública i sobretot en malalties transmissibles. Ha estat, ara com ens dèiem, del 83 fins al 2007, o sigui, tota la seva vida ha treballat en salut pública i és especialista sobretot en epidèmies, en pandèmies, en què fer davant de malalties transmissibles. De fet, ella té més de 400 articles publicats i des del 2007 és catedràtica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Li vam demanar a la doctora Àngela Domínguez que, com que estamos en tiempo de vacunacions, doncs que ens parlés una mica de... I nosaltres ja tenim, em sembla que tots ja tenim una certa edat, no? Sí? Sí. Doncs que ens parlés una mica sobre la grip. I ens parlarà de la grip i la seva prevenció, un repte per a la salut de la població. Doncs vinga, Àngela, moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies. En primer lloc, doncs, agrair als organitzadors que hagin tingut l'amabilitat de convidar-me per estar aquí i compartir una mica doncs, els temes més rellevants en relació a la grip o alguns dels temes que hi ha en relació a la grip i la seva prevenció. Bé, què tractarem avui? Doncs aquí tenim una mica un índex, no? Primer de tot, què és la grip? Com són els virus que l'ocasionen? Perquè si expliquem una mica com són els virus, podem entendre aquest comportament que hi ha de la grip, que és una mica anàrquic, permeti'm l'expressió. Per què es produeixen les epidèmies i pandèmies? Com es transmet la malaltia? Com afecta la grip a la salut de la població en termes d'afectació no només de l'estat de les persones, sinó en el conjunt de la població en termes d'ingressos hospitalaris, ingressos a unitats de cures intensives i de funcions. Què podem fer per prevenir-la? A qui es recomana la vacunació? Ens deia ara que tots tenim ja una edat, jo també m'incloc, òbviament, però bé, la vacunació de la grip, doncs ja veurem que no només té indicacions per a la gent gran, també per als nens, també doncs, per a altres grups de població. Quins beneficis podrem esperar de la vacunació i després, tot i que no tenim la bola per veure què és el que pot passar, però parlar una mica de quines bases hi ha per considerar, per intentar respondre a la pregunta de tindrem una nova pandèmia de grip? Bé, i primer, què és la grip? Pues, la grip és una malaltia aguda que ve de cop, molt transmissible, i que es caracteritza perquè comença molt de cop. Et trobes bé i comences... Te'n recordes? Es deia clàssicament als llibres pues, que les persones que tenien grip se'n recordaven molt bé del moment quan es van començar a trobar malament. Bé, potser això és una mica exagerat, però sí que té un començament abrupte, amb febre, malestar, esgarrifances, dolors musculars, tos, mal de gola, i que és una malaltia que en persones prèviament sanes, que no tenen altres malalties, doncs té una durada limitada, de 2 a 7 dies, una setmana doncs s'ha resolt el tema, i si bé la tos i una mica el malestar pot durar una mica més, una setmana més o fins a 2 setmanes. Però també doncs, cal tenir en compte doncs, que hi ha persones que s'infecten amb el virus de la grip, però no tenen manifestacions clíniques. Però què passa? Que des del punt de vista de la comunitat, aquestes persones també compten perquè també transmeten. Encara que no tinguin manifestacions clíniques, també són una font de contagi per al conjunt, per a altres persones. I és igual la grip per a tothom? Doncs no. Aquestes són, el que he explicat és una mica el quadre general, però segons grups d'edat hi ha manifestacions una mica diferents. En persones grans, a partir de 75-80 anys, pot ser que no hi hagi febre, però sí que pot haver confusió i un cansament molt marcat. Però no és aquell quadre típic que hem dit de malestar, amb febre alta, tot això, doncs de vegades en persones d'edat avançada, sí, en persones doncs d'edat avançada, de 80 anys i més, doncs és una mica un quadre una mica diferent, no? Amb els nadons, el que destaca és una febre molt elevada i una afectació general, que se'n diu la síndrome sèptica, perquè el virus doncs, afecta tot el sistema sanguini i que la persona doncs, queda amb una síndrome sèptica i amb el nadó, amb taquicàrdia, amb respiracions molt freqüents, amb trastorns intestinals i de vegades amb alteració de la consciència. Amb nens més grandets la febre és molt marcada, una febre elevada, i poden haver convulsions. Però és que, a més d'aquestes manifestacions, diguem-ne, de la grip en general i en particular, segons l'edat, doncs hi ha complicacions. I les complicacions es poden presentar en qualsevol edat, si bé són molt freqüents, són més freqüents en persones d'edat avançada, en persones que tenen malalties prèvies, i també amb els nens, cosa que fins ara doncs, s'havia deixat una mica de banda. Semblava que la grip era només un problema de gent gran, un problema de gent gran i un problema també de nens que potser no està prou mesurat. I quines són aquestes complicacions? Doncs pulmonia, tant pel propi virus de la grip com perquè l'afectació pel virus de la grip predisposa a que altres bacteris, el pneumococ, l'estreptococ, doncs ocasionen una pulmonia, que no és pel virus de la grip, però que passa perquè es produeix perquè hi ha hagut la grip. Sinusitis, bronquitis, otit, mal d'orella, miocarditis, també afectació cardíaca. I, sobretot, en persones que tenen malalties pulmonars, malalties pulmonars cròniques de diversa tipologia, o malalties del sistema cardiovascular, doncs la grip exacerba, incrementa aquestes dolències. També pot produir afectacions del sistema nerviós i és especialment important la encefalitis pel virus de la grip. Deia que la grip doncs, en persones sanes, adultes, que no tenen altres malalties, doncs té aquest quadre que en una setmana es resol, pot quedar una mica de tos, una mica més, però les complicacions que he comentat es poden donar sobretot segons l'edat i segons que es tinguin malalties prèvies. Malalties com diabetes, com obesitat, malaltia renal, anèmies, trastorns de coagulació, persones que tenen problemes de melsa, persones amb malalties del fetge, persones amb malalties neurològiques o malalties musculars, persones amb immunosupressió, que sigui pel virus de la immunodeficiència humana, per fàrmacs, induïda per fàrmacs que prenen per uns altres motius o que han estat trasplantades i que per aquest motiu estan immunodeprimides, persones que tenen càncer, persones que tenen malaltia celíaca, persones que tenen trastorns o disfuncions cognitius, també en embarassades. En embarassades el risc de complicacions és més important i també en persones que estan institucionalitzades, que viuen en residències en les que de manera perllongada. Amb aquestes persones doncs, també s'ha observat que la freqüència de les complicacions és superior a la resta de la població. I ja deixem el que és la malaltia i anem a veure com són els virus de la grip. Doncs són aquests. Hi ha quatre tipus diferents, l'A, el B, el C i el D. Direu, i per què no està el D? Perquè el D fins a fa uns anys que es va identificar per primera vegada, però només afecta animals. Per tant, com que aquí parlem de la grip humana, doncs ens centrarem en l'A, el B, fonamentalment, i direm alguna cosa del C. Els virus A i B doncs, són virus que tenen unes cadenes, 8 cadenes d'àcid ribonucleic i que desoxiribonucleic que tenen aquests virus tenen unes partícules a l'exterior que són molt variables. De fet, doncs tenim la neuraminidasa, que hi ha 18 varietats, hemaglutinina, que hi ha 11 varietats. I aquestes partícules es codifiquen pels components que hi ha amb els gens que hi ha al nucli d'aquests virus. Però com que és un virus que muta molt freqüentment, doncs part dels components de la neuraminidasa o de la hemaglutinina poden canviar. I això és una característica molt important que explica per què es pot passar la grip moltes vegades. Bé, deia que els que més ens interessen són l'A i el B. Del C només diré, i ja me n'oblido, doncs que també és un virus similar, també té cadenes de RNA al nucli, però en comptes de 8 té 7 i no té una d'aquestes partícules, només no té la neuraminidasa, no ocasiona epidèmies i es presenta al llarg de tot l'any. De manera que, com que els virus A i B són els que ocasionen les epidèmies i, a més, els virus A, les pandèmies, ens centrarem en aquests. A partir d'ara doncs, ja parlarem exclusivament dels virus A i B. I quina diferència important tenim entre el virus A i el virus B? Doncs que el virus A, el reservori, és a dir, allà on el virus garanteix la seva supervivència, pot ser l'home, però poden ser moltes espècies animals. Està molt àmpliament difós en moltes espècies animals. Mentre que el virus B és un virus que garanteix la seva supervivència exclusivament en l'home. S'ha descrit també en foques, en gossos, però té molt poca transcendència de cara a la propagació i a l'aparició d'epidèmies. Bé, i ara doncs, ja parlem dels virus que ocasionen les epidèmies anuals. Doncs són els virus A i B, i concretament del virus A doncs, tenim dos subtipos que tenen d'aquelles partícules que he dit, la hemaglutinina U, la hemaglutinina i la neuraminidasa, doncs són el virus de la grip HQN1, que té aquesta hemaglutinina U i la neuraminidasa U, i un altre subtipus que té la hemaglutinina 3 i la neuraminidasa 2, els que ocasionen les epidèmies estacionals. També ocasiona epidèmies el virus B, però menys freqüentment que les epidèmies pels tipus A, i d'aquest no hi ha subtipus, hi ha llinatge, d'acord, doncs, amb com han evolucionat. Es coneixien dos llinatges, dic que es coneixien, bueno, i es coneixen encara, són el llinatge Victòria i Yamagata, però el Yamagata des de 2020 no circula. És a dir, que pràcticament ara doncs, podríem dir que l'únic llinatge que tenim és un del virus B. No sabem si això doncs, serà de per sempre o hem de ser una mica vigilants i esperar a veure si efectivament doncs, ens quedem només amb un llinatge d'aquest virus. Bé, deia que el virus A té la particularitat de que està extès amb una, pot sobreviure amb una gran varietat d'animals. Aus silvestres, aus domèstiques, amb bestiar, amb porcs, amb animals marins, amb foques, amb rèptils. Està molt àmpliament difós. I això és important perquè tot i que els virus que són específics d'una espècie, no?, de les aus, els virus aviars, doncs afecten a les espècies i es transmeten entre espècies i no es poden transmetre entre humans, però com que hem vist que els virus A doncs, tenen aquestes 8 parts, no?, al nucli, 8 segments de RNA, doncs pot ser que si amb una mateixa persona s'infecta per un virus animal i un virus humà, un virus animal de qualsevol d'aquestes espècies, doncs es produeix un fenomen que es coneix com de reagrupament o recombinació, de manera que s'agafen unes parts dels 8 segments, potser s'agafen 2 o 3 d'animal, els altres humans, però ja és un nou virus. I si tenim un nou virus, què passa? Doncs que tota la població és capaç d'emmalaltir, perquè mai ningú ha estat exposat a aquest virus perquè no existia. S'ha creat per aquesta diversitat, no?, aquesta coexistència de la infecció provinent d'un virus animal i d'un virus humà. Per això el virus A té tanta importància. I per què es produeixen les pandèmies i les epidèmies? Doncs les pandèmies, les epidèmies primer i les pandèmies es produeixen perquè aquests virus de la grip, quan es multipliquen, com tots, doncs, totes les espècies, per sobreviure, doncs, tracten de multiplicar-se, però tenen mutacions. Tenen mutacions. No? I amb aquestes mutacions, determinats components d'allò que hem dit de la hemaglutinina, la neuraminidasa, d'aquestes partícules del virus, doncs varien. I llavors això fa que la població amb aquestes noves partícules d'hemaglutinina i de neuraminidasa pues, no té immunitat perquè han canviat, són noves. I per això, doncs, es produeixen aquestes epidèmies perquè el virus va canviant contínuament. No? I quan persones que han tingut la grip anteriorment doncs no tenen immunitat enfront a un virus que encara no havien mutat, perquè això es va produint a mesura que es va reproduint. I aquests canvis, que es coneixen com a canvis menors, es donen tant amb els virus A, sobretot, i també amb el virus B, però sobretot amb els virus A. Això explicaria les epidèmies. I a més, es poden produir les pandèmies quan es produeixen canvis majors. Aquests canvis majors són el resultat d'allò que ja he explicat, de que una mateixa persona s'infecta per un virus animal i un virus humà i es produeix aquesta recombinació de manera que surt un nou virus, això seria un procediment, o també pot ser per adaptació. Els virus aquí parlem dels virus que afecten els humans, no? El A i el B, però els virus que afecten els animals, els virus A, també van canviant, van mutant contínuament. I pot ser que en un determinat moment aquests canvis que tenen un virus animal, un virus de les aus, per exemple, adquireixi unes característiques que fa que fins llavors no es podien transmetre entre els humans, però que s'adapti i que es pugui transmetre entre els humans. I això, altra vegada, si tenim un virus de les aus que afectava les aus o dels porcs i que s'adapta a l'espècie humana per aquest procés de mutacions, doncs altra vegada tenim un virus que ja es pot extendre entre els humans, que és nou, perquè abans estàvem els humans. Per tant, això serien les explicacions de les pandèmies. Bé, aquí alguns detalls d'aquestes variacions antigèniques menors que es donen en les pandèmies, que, com deia, són mutacions espontànies dels gens que codifiquen o bé la hemaglutinina o bé la neuraminidasa. En cada mutació es canvia un aminoàcid o diversos. Per això doncs, es produeixen les epidèmies. Les epidèmies que es presenten als països de climes temperats, com és el nostre, a l'estació freda. Als països tropicals doncs no, es donen al llarg de tot l'any. Aquestes epidèmies tenen la particularitat de que tenen el que anomenem els epidemiòlegs unes taxes d'atac, que vol dir de tota la població quantes persones s'infecten. Doncs de tota la població s'infecta entre un 10 i un 20% a nivell general. Vull dir que si a Catalunya són 8 milions, per la grip doncs s'infectaran en una estació doncs 800.000 persones, si és, o més. No? Però en determinats col·lectius doncs, les taxes d'atac poden ser molt superiors. I la letalitat, doncs, bé, si és, sembla que és baixa, és a dir, quants dels que emmalalteixen es moren? Doncs és entre 0,06% i 0,18%. Diguem, home, no és molt alt. Però clar, és que la letalitat, que és la proporció dels que tenint la malaltia es moren, no es pot mirar al marge de quant de freqüent és una malaltia. Perquè una malaltia que afecta a un 10% de la població o un 15%, encara que la letalitat sigui d'aquest ordre, comporta que hi ha un nombre de defuncions important. I les pandèmies. Les pandèmies, com comentava, són les que es produeixen per els canvis antigènics que s'anomenen majors, que és perquè es produeix no un determinat component de la hemaglutinina o la neuraminidasa, sinó tota una hemaglutinina o tota la neuraminidasa és diferent. I això, com he comentat, es produeix bàsicament per dos mecanismes. Reagrupació genètica, que és, per exemple, el que va passar amb la pandèmia de 2009-10, que es deia la grip A, que es deia la grip A, la pandèmia per virus A/H1N1. Del 2009, doncs va ser una reagrupació de virus procedents de porcs, aus, que van infectar l'home i que llavors doncs, teníem un virus absolutament nou enfront al qual tota la població doncs, ningú tenia immunitat perquè abans no existia. O bé per l'adaptació d'una soca animal a l'home. Aquestes soques animals doncs, que també tenen mutacions, igual que les soques humanes, aquestes, la A i el B que he comentat, la QN1 i la H3N2, doncs, també les soques que afecten els animals també van mutant i pot ser que s'adaptin a l'home. I llavors, quan s'adapten a l'home, ja tenen capacitat de transmetre's. I això és el que va passar a la pandèmia del 1918, la malament anomenada grip espanyola. Després tornaré. Bé, això ja ho hem vist. Bé, aquí pues, es presenta d'una manera gràfica pues, què és el que passa entre pandèmia i pandèmia. No? Doncs que tenim una pandèmia perquè ha sortit un virus totalment nou, bé perquè un virus animal s'ha adaptat a l'home o perquè s'ha produït aquest reagrupament i doncs, s'afecta a molta població es diu pandèmia perquè afecta a tot el món, i la població que pateix aquesta, que s'infecta, doncs queda immunitzada, i llavors aquest virus, diguem-ne, deixa de circular perquè hi ha molta gent s'ha infectat. Però com que el virus va canviant, doncs tenim que aquest mateix virus que ha ocasionat la pandèmia va tenint canvis, i aquests canvis són els que ocasionen les epidèmies, que anem veient de tant en tant, i que en un determinat moment aquests canvis doncs són lo suficientment grans, que és això que dèiem dels canvis majors, perquè es torni a produir una pandèmia. Quines són? Hem tingut pandèmies al llarg de la història, però les que coneixem, doncs, les que estan més ben estudiades són les del segle XX i XXI. Tenim, com deia, el 1918, una soca de les aus que es va adaptar a l'home i que va produir la pandèmia aquesta. Era una produïda per una soca de virus A, hemaglutinina 1, neuraminidasa 1. Després doncs, van haver els canvis menors que van produint epidèmies, i vam tenir una altra pandèmia el 1957. En aquesta pandèmia doncs, el que es van identificar són components de virus aviars. Va haver una altra pandèmia el 68, i en aquest cas per un virus H2N2, i va haver després, doncs va estar circulant després d'aquesta pandèmia el subtipus H3N2, fins que el 2019 doncs va aparèixer el virus HQN1, que va ser la pandèmia de grip A, que es va produir per reagrupament, com comentava, entre material genètic de virus porcí, virus de les aus, virus aviar, i virus humà. Quines característiques tenen les pandèmies? Que afecten a tot el món, de diferents brots en diferents llocs, es produeixen fora de l'estació freda. Jo recordo la pandèmia del 2009-10, que doncs, es va identificar el primer cas a Mèxic i a finals de març, i de fet a l'abril, al maig, ja teníem alguns casos a Catalunya i a Espanya. Vull dir que s'estén molt ràpidament. Les taxes d'infecció són superiors a les de les epidèmies. Per què? Perquè ningú ha estat en contacte amb aquest virus abans. Les persones que emmalalteixen doncs, també tenen uns percentatges més importants que en les pandèmies, en les epidèmies, i hi ha diverses onades. Normalment doncs, hi ha un pic que és el més alt, però doncs, hi ha diverses onades abans i sobretot després. I la letalitat, és a dir, la proporció de les persones que moren perquè tenen la malaltia, a conseqüència de la malaltia, doncs pot ser fins al 3%. Bé, aquí algunes dades del nombre estimat de defuncions. La pandèmia del 18-19 s'estima que van morir més de 50 milions de persones. A la pandèmia del 57-58 van morir entre 1 i 2 milions. A la pandèmia del 68-70 van morir entre 1,5 i 2 milions. És molt difícil l'ajustar. I a la pandèmia del 2009-10, doncs afortunadament va ser una pandèmia que va ser lleu. Va ocasionar 500.000 defuncions. Inclús doncs, la incidència doncs, no va ser tan gran com amb altres pandèmies. Aquí, per poder comparar una mica, doncs podem veure el nombre de morts que ha ocasionat, la mortalitat que s'ha atribuït a la pandèmia de la grip, aquí, a la pandèmia entre 1981 i 2017 pel virus de la immunodeficiència humana, menys que per aquesta afectació de la grip que es va concentrar en 2 anys, o la pesta negra al segle XIV doncs va ocasionar s'estima a nivell de tot el món 100 milions. És a dir, que veiem doncs, que les pandèmies de grip poden ocasionar un gran impacte a nivell de mortalitat. Bé, la pandèmia del 18-19 doncs, va ser molt estudiada perquè ja es començava a tenir registres i aquí podem veure amb aquesta figura com es va disparar la incidència de la malaltia i la incidència de morts. Doncs aquí es veu una miqueta fluix, però a Londres, a París, a Berlín, a Nova York, doncs va haver una coincidència, és a dir, allò que dèiem doncs, de brots simultanis en diferents parts del món, doncs aquí ho podem veure amb aquesta gràfica, i en les següents imatges podem veure doncs, com es van habilitar espais doncs, per tractar per a totes les persones malaltes per la grip. Això ocorria en plena Primera Guerra Mundial i, de fet, els països no parlaven, no donaven publicitat de com la grip estava afectant. Mentre que Espanya, que no participava, sí que es parlava. I per això li ha quedat el nom de grip espanyola. No és que s'originés a Espanya. Es va originar doncs, a Estats Units, probablement provinent de l'Oest, i no té res a veure amb Espanya, però aquí se'n parlava i s'ha quedat amb el nom doncs, de grip espanyola. Aquí es pot veure com els exèrcits anaven protegits i moltes de les mesures que després hem recuperat per la pandèmia de Covid venia del coneixement que teníem de com s'havien utilitzat de manera massiva per aquesta pandèmia del 1918. No? Aquí doncs, bueno, això afectava tant el personal sanitari com el personal de transports públics, a tothom. I aquí doncs, es pot veure com es donaven recomanacions per evitar la transmissió de la grip, que t'havies de cobrir el nos, la gola, evitar les aglomeracions, anar, si és possible, anar caminant a la feina. No sé si tot això ens sona una miqueta. És com una mica un revival. No? I aquí doncs, també un cartell dels Estats Units on deien bueno, no escupis, donaven una sèrie de recomanacions, però la grip espanyola. I era per això, perquè aquí se'n parlava. El nom d'espanyol no és. Aquí doncs, és un detall de com la mortalitat va ser molt important i les pàgines les esqueles doncs, ocupaven moltíssimes pàgines als diaris. I anem ja a la part de com es transmet la malaltia. Ja hem vist una mica l'impacte que pot tenir quan es produeix una pandèmia. Anem a mirar com es transmet la malaltia. Doncs per això mirem la cadena epidemiològica, que és els passos que ha de seguir qualsevol agent que ocasiona una malaltia transmissible per arribar a produir la malaltia. Surt d'un reservori, en aquest cas de l'home o dels animals, i a partir d'aquí utilitza uns mecanismes de transmissió, les gotes respiratòries que s'exhalen, que s'eliminen al parlar, al tossir, a l'esternudar, els aerosols, que són més petits i que es queden a l'aire o també a través de les mans. I una vegada utilitzen aquests mecanismes, arriben a una persona que sigui susceptible de malaltir. Qui és una persona susceptible de malaltir? La candidata en malaltir. I qui és candidat en malaltir? Doncs qui no s'ha infectat encara o qui no s'ha vacunat. Aquesta seria la persona candidata a malaltir. Només dir, doncs, per tenir una mica d'idea de la capacitat de pervivència del virus, doncs que els virus de la grip poden sobreviure 5 minuts a les mans, fins a 12 hores en roba i fins a 2 dies en superfícies no poroses. I com afecta la grip a la salut de la població? Bueno, doncs, ja deixem les pandèmies, que ja hem vist que tenen un impacte important, parlem ja doncs, de les epidèmies, doncs, s'estima que cada any la grip ocasiona entre 3-5 milions de casos greus i unes 290.000 o més de 500.000 defuncions a l'any. És difícil donar dades exactes per la dificultat d'arribar al diagnòstic en persones que tenen la grip. Bé, seguim. I què hem de fer per poder combatre? Doncs hem de vigilar. I la vigilància de la grip és un pas fonamental. Què pretén la vigilància de la grip? Detectar precoçment l'epidèmia, anar veient com es comporta i detectar quan comença a pujar les corbes per alertar i donar recomanacions de que les persones que encara no s'han vacunat es vacunin, etc. Serveix també per caracteritzar les soques implicades. Hem dit que el virus de la grip va canviant contínuament, per tant s'ha de vigilar. Hi ha una xarxa de laboratoris que identifiquen els virus que estan circulant en cada moment. Per això doncs, aquesta vigilància ens permet veure quan s'arriba a nivells epidèmics o no. I com deia, hi ha una vigilància internacional, hi ha 150 laboratoris a nivell de tot el món, amb uns laboratoris de referència, i s'ha de dir que la grip no té un model universal. S'ha de fer d'aquesta manera la vigilància, perquè cada país, depenent de la informació que té dels sistemes d'informació, doncs ha d'utilitzar-los de la manera que li permeti detectar el més aviat possible els canvis que es produeixen tant en la incidència de la malaltia, en la freqüència de la malaltia, com amb els virus. Bé, a partir d'aquesta informació que es té, aquests laboratoris a nivell del món identifiquen les soques més noves. I una vegada identifiquen les soques més noves, donen les recomanacions als laboratoris perquè les vacunes les preparin amb aquests virus que són els més nous. I bueno, cada any, doncs, al febrer, a l'hemisferi nord, l'Organització Mundial de la Salut diu quines són les soques que s'han de fer servir per preparar les vacunes. Doncs, per exemple, per aquesta temporada doncs és la AQN1 amb aquestes característiques, que indica que es va identificar a Victòria, aquesta a Tailàndia, hi ha 3N2, el número de soca que s'ha identificat, i també del B. I llavors es donen les recomanacions perquè els laboratoris tinguin en compte utilitzin aquestes soques. Però què passa? Després tornarem. Com es transmet la malaltia? Doncs ja hem dit, no? Per cal explicar la cadena epidemiològica, ja hem dit que es transmet fonamentalment doncs, per les gotes, per les mans, per això és important el donar recomanacions sobre la higiene respiratòria, la higiene de mans, la desinfecció dels espais on pot haver el virus de la grip. I vetllar doncs, perquè s'incrementi doncs, una utilització adequada, una higiene de mans adequada. I què podem fer per prevenir la grip? Pues recordar com es transmet i ser curosos amb evitar que les gotes d'una persona que està infectada arriben amb altres, amb l'ús de la mascareta, la higiene de mans, etc. I també, sobretot, amb la vacunació. I ara ja entrem amb la vacunació. Les primeres vacunes es van tenir el 45, han anat evolucionant, no mantindrem això, ja estem amb vacunes de quarta generació, que bàsicament el que han fet és obtenir els elements que serveixen per produir defenses, per generar anticossos i eliminar components del virus que d'alguna manera dificultaven l'efectivitat de la vacuna. Però aquest procés d'obtenció de vacuna és un procés que és lent, necessita el seu temps. La vacuna, una vegada es donen les recomanacions de quines són les soques més modernes, per això de que anaven canviant, les que tenen possibilitats d'ocasionar l'epidèmia són les més noves. No? Doncs, una vegada s'han identificat aquestes soques, s'ha de fer tota una sèrie una preparació, s'han d'inocular en cavitats d'ous i finalment s'han de preparar fins que per tenir el producte que es pugui administrar. I això és un procés que comença al febrer i que les vacunes estan disponibles per ser administrades al setembre. Per què? Pues perquè primer s'ha de fer el que dèiem, no? La vigilància, per saber quines soques, se seleccionen les soques i aquí, amb el verd, ja comencem a preparar la vacuna. Es preparen les soques, es fan proves d'antigenicitat per veure que efectivament generen la formació d'anticossos, es produeix la vacuna, es lliura la vacuna, es distribueix i llavors ja es pot administrar. Per tant, es necessita estimar que un temps de 6 mesos des de que es decideix quines soques s'utilitzaran, s'han d'utilitzar fins que s'administra la vacuna. Clar, com que els virus de la grip van canviant, pot ser que les soques que estan incloses a la vacuna, quan comenci a circular i hi hagi l'epidèmia, no siguin exactament les mateixes. Allò és aquella pregunta que es fa. I aquest any la vacuna de la grip serveix? Però aquesta és una pregunta que té trampa, perquè no hi ha un virus de la grip, hi ha molts virus de la grip. Hem dit els H1N1, els H3N2, el B, hi ha components de tots. Per tant, pot ser que una d'aquestes hagi canviat molt i per aquella no servirà, però com que els altres també circulen, serveix per les altres. És a dir, que no és un tema de tot o res. Els virus de la grip no és un, són diversos. I per tant, encara que algun no serveixi, doncs els altres poden evitar casos. Quins beneficis podem esperar de la vacunació? Pues ara veurem una mica resultats d'alguns estudis en els que he participat. Aquest és l'Edgar, el primer nen mexicà en què es va identificar el virus de la grip pandèmica de la pandèmia del 2009-10 i vam fer un estudi, un estudi multicèntric en el que van participar 30 hospitals de diverses comunitats d'Espanya i vam estudiar l'efectivitat de la vacuna pandèmica. Vam veure que les persones que havien rebut l'efectivitat de la vacuna pandèmica, és a dir, les persones que havien rebut la vacuna pandèmica, perquè al començament no hi havia, però quan es va identificar la vacuna pandèmica, que no era el febrer, que va ser ja cap al maig, els laboratoris es van posar i es va tenir més tard, però la pandèmia encara durava, no? Per tant, va haver persones que havien rebut la vacuna estacional, que no tenia la soca pandèmica perquè era nova, i va haver persones que havien rebut la vacuna estacional. I quina és la diferència? Pues la vacuna estacional va protegir el 72%. Aquí és d'enfront d'ingrés hospitalari, el 78%, va tenir una efectivitat del 78%. Mentre que la vacuna estacional, sempre en adults, ho vam mirar, doncs era del 15%, no servia, amb uns intervals que anaven de menys 34 a 43. És a dir, la vacuna estacional no servia, la vacuna pandèmica sí que evitava l'hospitalització. Aquest és un altre estudi que vam fer també per mirar l'efectivitat d'altres mesures, perquè la vacuna és una mesura, hem dit que és una mesura que s'actua sobre el candidat en malaltir, però hi ha altres mesures, hem dit la higiene de mans, aquí pues, vam estudiar amb aquest estudi, amb aquest projecte, doncs, com a l'haver rebut informació sobre la grip i com es transmet, evitava l'hospitalització amb un 56% i com la freqüència del rentat de mans protegia també enfront de l'hospitalització per grip. Quan més freqüent era el rentat de mans, més efectivitat hi havia per evitar l'hospitalització. Aquest és un estudi que vam fer en temporades posteriors, ja fora de la pandèmia, 2013-14, en el que estudiàvem en 20 hospitals l'efectivitat, la capacitat de protegir de la vacunació en persones de 65 anys i més en 20 enfront a ingrés a unitats de cures intensives i mort. I vam trobar que la vacunació tenia una efectivitat per evitar l'ingrés a UCI del 65% i per evitar la mort del 56%. Anem avançant. I bé, també això ja ens dona una idea que en termes d'hospitalitzacions, de formes greus de malaltia, de morts, la grip, no només en pandèmia, sinó en situació d'epidèmia, doncs té un impacte molt, molt valorable. Però també a nivell de costos. Hem fet estudis de costos i doncs, hem vist que els costos d'hospitalització per grip, també en aquestes temporades, 13-14, 14-15, va ser molt important, tant per la grip com per pneumònia primària, com per pneumònia secundària. I aquí, doncs, en aquest altre estudi, doncs, que amb dades de temporades més recents, de la de 2017 a 2020, són dades de Catalunya en aquest cas, doncs vam comparar les diferències en el cos de persones hospitalitzades per grip que no estaven vacunades i persones que estaven vacunades. Perquè la vacuna, clar, hem dit que té una eficàcia del 56-60%, però no és del 100%, òbviament. No? Per tant, hi ha persones que es vacunen i emmalalteixen. Però tot i això, els costos també són més i molt més importants en les persones no vacunades que en les persones vacunades. I amb aquest estudi, que és un estudi que compara diversos resultats en diversos països i comparen també en persones de 65 anys i més l'estratègia de vacunar enfront a una altra estratègia de no vacunar o utilitzar una altra vacuna i sempre troben que el cost per any de vida de qualitat guanyat, el que en anglès es diu quality adjusted life years, els quali, doncs era un cost que variava, podia ser de 1.000 fins a 18.000 euros, però sempre per sota dels 20.000 euros. Es considera que a Espanya doncs, els costos inferiors a 25.000 euros per any de vida de qualitat guanyat són costos que es poden justificar i defensar absolutament. Als Estats Units aquest nivell és molt més alt. Es considera que fins a 60.000 euros per any de vida de qualitat guanyat està justificat. Aquí a Espanya anem a nivells més baixos. Però en qualsevol cas, tots els estudis coincidien en que els beneficis de la vacunació justificaven els guanys en salut. Bé, però com deia... i ara per què no va? Bé, però en les persones grans tots aquests estudis ho avalen en termes de morts, en termes d'ingressos a UCI, hospitalitzacions, de costos, però ens podem fer la pregunta, els beneficis de la vacunació són només per a les persones grans? I bé, doncs si mirem aquesta gràfica podem veure l'afectació de la grip segons edat en terme de mortalitat, d'hospitalització o de visites als centres sanitaris i veiem que hi ha dos pics i un és en els nens fins als primers anys de vida i després doncs, a partir dels 65 anys. Per tant, el benefici el tenim no només actuant aquí, sinó també actuant amb aquest altre pic de la població. No? Cada any a Espanya doncs, s'ha fet una revisió del període 2013 a 2020 i cada any es produeixen, s'estima, 800 casos greus de grip, 250 ingressos a UCI. I el que és important és que fins ara hi havia una mica la idea, potser perquè no s'havia estudiat bé, de que els nens que emmalaltien i els nens que ingressaven a UCI i els nens que morien eren nens que tenien altres malalties. Doncs bé, s'ha vist que, efectivament, els nens que tenen altres malalties, això els hi passa, però també els hi passa a nens que no tenen altres malalties. És a dir, per exemple, de les 16 defuncions registrades en aquest període, 2 eren en nens que no tenien cap factor de risc. I per això, doncs, des de la temporada 2023-24, l'anterior, doncs ja es recomana la vacunació a tots els nens entre els 6 mesos i els 59 mesos d'edat, que és aquesta part de la corba on veiem que també hi havia incidència. Doncs qui es pot beneficiar de la vacunació? les persones de 60 o més anys, la població entre 6 i 59, les persones que estan en institucions tancades, ja hem dit que amb aquestes persones la taxa, la circulació del virus és més important i, per tant, la probabilitat de que hi hagi malaltia greu també augmenta, persones que tenen malalties cròniques, nens que prenen determinades medicacions, encara que tinguin més de 5 anys, les embarassades, en qualsevol mes de gestació, que és un fet absolutament estudiat i que amb la pandèmia de 2009-10 es va tornar a veure, doncs que els ingressos que hi havia molt eren en embarassades. I l'atenció a unitats de cures intensives era en embarassades. Ja es tenia clar, però amb aquesta pandèmia es va acabar de veure i hi ha una recomanació universal de que les embarassades es vacunin en qualsevol mes de l'embaràs. I també els nens prematurs. Bé, ja he dit les malalties doncs, que compliquen el risc. A més d'aquestes persones per a les quals la grip pot suposar un risc important, doncs també la vacuna es recomana a persones per a les que la grip no ha de suposar un risc especial, es quedaria amb aquella setmana a trobar-se malament, potser la tos dura una setmana més, es quedaria així. Però s'ha de recomanar la vacunació per què? Perquè tracten amb altres persones en les que sí el risc de la grip comporta, s'associa, o sigui, la grip s'associa a un major risc d'ingrés, gravetat i fins i tot de mort. I això són doncs, el personal sanitari, els treballadors d'institucions d'atenció a persones d'alt risc, els estudiants, centres sanitaris, sociosanitaris, el personal d'assistència domiciliària i els convivents domiciliaris, inclosos els nens, de personal d'alt risc. I a més d'aquests, que se'ls recomana la vacunació per evitar que li puguin transmetre a persones de risc, hi ha un tercer grup que recomana la vacunació pel seu paper en el conjunt de la societat, com són els serveis públics essencials, forces, bombers, serveis de protecció civil, personal docent, persones com els veterinaris o treballadors de aus domèstiques, porcs, aus salvatges. I amb aquests per què se'ls recomana? És que tenen més risc de tenir una grip greu? No. Però hem dit abans que hi ha una possibilitat de que aparegui una pandèmia és perquè una persona s'infecti amb un virus animal i un virus humà. Llavors, si aquesta persona està vacunada, la grip humana no la tindrà. Per tant, pot ser que s'infecti amb un virus animal, però la cosa queda aquí i no hi ha possibilitat, no s'afavoreix aquest reagrupament amb possibilitats de pandèmia. Per això la grip doncs, està recomanada tant a Catalunya com a Espanya, a tota la població infantil entre 6 i 59 anys, a les embarassades i a la població de 60 i més anys. I això passa a Catalunya, passa a Espanya. I ja per acabar, com anem de temps, sí, ja anem una miqueta, només dues paraules. Bé, i què podem fer? Si fem això, tenim seguretat de que no hi haurà pandèmies? En absolut. Per què? Doncs perquè el que he explicat, no? Per tant, es poden produir pandèmies i què podem fer? De fet, ara sempre es va informant de que hi ha hagut casos de vir aviar, però de moment són casos de persones que s'han infectat perquè treballen amb aus, però d'aquí no passa. És un virus que no es transmet als humans. Per tant, no hi ha risc. Però aquestes possibilitats de que es produeixi en un determinat moment una infecció doble, animal i humà, i que es pugui transmetre entre els humans, hi és, no? Per això és important doncs, el donar recomanacions sobre el com prevenir i tenir en compte, doncs, aquesta imatge enumerada molt, perquè la prevenció de les malalties en general, dels virus respiratoris en particular, no es pot centrar en una sola cosa. No es diu, bueno, jo em porto mascareta i ja està, jo em rento les mans i ja està. No, és que són diferents aspectes i hem d'anar a cobrir-los tots, perquè la vacuna no és 100%, evidentment, per tot el que hem dit, no és una protegeix, sí, però no, però per tant, si la vacuna l'acompanyem d'altres mesures, no? Mantenir les distàncies, la higiene de mans, la ventilació dels locals, doncs tot això contribueix a disminuir l'impacte d'aquestes pandèmies, d'aquestes situacions. No? Bé, aquesta passarem perquè és important el respectar totes aquestes mesures i llavors sobta una mica doncs, notícies com aquestes de que s'intentava arribar a un acord de quan augmentés per un determinat nivell, per sobre d'un determinat nivell, els casos de grip, els casos de Covid, que posar-se d'acord entre les autonomies per dir que se fer recomanacions de que s'utilitzés mascaretes, s'utilitzessin determinades mesures, però no es va arribar a un acord. I això, doncs, bueno, queden alguns forats d'aquests del Gruyère queden sense tapar, perquè hi ha aquestes coses doncs, que tenim encara, tenim per terreny per avançar. I ja per acabar, la pandèmia de grip és evident que pot produir-se. De fet, amb un estudi amb aquesta diversitat doncs, d'aus, de porcs, és evident que en algun moment es pot produir un salt d'un virus animal a l'home o una infecció conjunta on es produeixi un nou virus i ja tenim la pandèmia llesta. De fet, amb un estudi recent que s'ha publicat en una revista científica i se li pregunta a experts de tot el món quin pensen que pot ser la causa que de la pròxima pandèmia. I aquí doncs, es parla del SARS, es parla del virus Ebola, del MERS, però el que pensa la majoria dels pobles, el que té més números, tot i que això, com deia al començament, no tenim la bola, no sabem. Però el que té més números és el virus de la grip. Per què? Doncs per les característiques, almenys això és el que pensen els experts i sembla lògic perquè hi ha per l'experiència que tenim de que cada X anys hi ha hagut una pandèmia i perquè doncs, aquesta diversitat doncs, de virus animals facilita el que es pugui adaptar un virus a l'espècie humana. Per tant, tindrem una nova pandèmia? Sí. El tema és que no sabem quan. I per això és important doncs, preparar-nos perquè sí que hi ha estudis doncs, que indiquen que si s'adopten mesures l'impacte de la malaltia doncs, és molt més baix que si no s'adopten mesures preventives. Altra vegada, doncs, aquí les actuacions també han de ser múltiples per aconseguir doncs, que quan es presenti la nova pandèmia, que pot ser pel virus de la grip o per un altre virus, doncs, tingui el menor impacte possible. I per això és molt important, i no vull acabar aquesta sessió sense dir-ho, l'enfocament One Health, que vol dir que tant la salut veterinària dels animals com la salut dels humans, com la salut ambiental, és una sola salut i hem de fer una vigilància conjunta. Perquè, en definitiva, doncs, el que afecta amb uns afecta amb els altres i hem de perseguir una utilització el més racional possible de tots els recursos de recerca, diagnòstics que tenim d'obtenció de vacunes per fer front a la pandèmia. I ja per acabar, dir aquestes reflexions finals, la grip és una malaltia que causa un important nombre d'hospitalitzacions, ingressos a unitats de cures intensives i defuncions en persones de 65 anys i també en menors de 5 anys, que malgrat l'efectivitat de les vacunes antigripals és moderada, perquè mai hem vist valors de 80-90, sempre estem 50-60 o 40 baixes, però com que afecta a moltes persones, l'elevat nombre de persones que emmalalteixen fa que l'impacte, encara que en percentatge sigui poc, l'impacte, com que són moltes les persones afectades, és molt valorable. I la tercera reflexió seria que amb la vacuna antigripal de les persones grans, dels nens menors de 5 anys i de les persones que tenen factors de risc de complicacions, no només aconseguim un benefici individual per a les persones que reben la vacuna, sinó també per al conjunt de la societat. I amb això acabo. Moltes gràcies i quedo a la seva disposició per les preguntes que vulguin fer.
Bona tarda a tothom. Hola, bona tarda. Jo tinc una curiositat. Quan ens injecten la vacuna, quina durada tenim fins que ja no hi ha efecte vacuna?
Bé, doncs la protecció de la vacuna és d'uns mesos, però és que sí, no és una vacuna que protegeix per sempre. És una vacuna de curta durada, protecció de curta durada, però és que a més s'ha de tenir en compte que, clar, la vacuna pot protegir uns mesos, normalment, fins a 6 mesos, es pot dir. Però és que, a més, com que el virus va canviant, els virus que circularan el 8, el mes 8, 9, 10, ja seran uns altres, van canviant, ja no només un, tots van canviant, no? Per tant, això fa que ens hem de vacunar cada any.
Una pregunta. La vacuna és preventiva només, o és en cas de que tinguis l'enfermetat, si te dona la vacuna llavors cura o no?
No és curativa, la vacuna és només preventiva, ens hem de vacunar abans. Per això és molt important, però a veure, la campanya de la vacunació doncs comença quan estan les vacunes disponibles, després de tot aquest periple dels 6 mesos que es triguen, finals de setembre, octubre, però hem de pensar que les epidèmies estacionals normalment doncs es produeixen cap a finals de desembre, gener. Jo he vist moltes epidèmies estacionals al gener, inclús al febrer. Per tant, no és tard. Vull dir que les persones que encara no s'han vacunat estan a temps perfectament de vacunar-se. No sé si he contestat.
Sí, buenas tardes. En los medios de comunicación con mucha frecuencia se oyen opiniones diversas sobre los virus. Y entonces esto causa confusión. Me refiero en concreto a ¿qué es un virus? ¿Un virus es un ser vivo al estilo de las bacterias o qué es un virus?
Bueno, un virus es un tipo de microorganismo, es distinto de la bacteria, pero que tiene capacidad de ingresar en el cos humà. Els virus, doncs, depèn dels tipus de virus, entren per una via o entren per uns altres, doncs el virus de la grip entren per la via respiratòria i a partir d'aquí es produeix l'efecte doncs, d'afectar determinats òrgans i produir la malaltia. És un microorganisme amb capacitat de produir una infecció en els éssers humans.
Alguna pregunta més?
Alguna altra pregunta?
Ah. Hola, bona tarda. Si has agafat la grip, per exemple, podries vacunar-te després o
no?
Si has agafat la grip, si s'agafa la grip, pots vacunar-te després, però si t'has recuperat i seria aconsellable vacunar-te després.
No,
si has agafat abans,
Sí. No hi hauria, no hi hauria contraindicació, però si has agafat la grip no val la pena, perquè ja la grip que has agafat, la immunitat, les defenses, que duraran poc, perquè he dit, doncs duraran poc temps, però ja les tens d'alguna manera. Per tant, si has agafat la grip ja no val la pena vacunar-te. Si et vacunes no et farà mal, això també ha de quedar clar.
Alguna altra consulta? Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.
Bueno. Vale. Bueno. Anem a